Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Bona tarda, 30 de juny, darrer dijous del mes, i acabem aquest mes que ens portarà, atenció, un cap de setmana ja de juliol que podria tornar a portar valors de 40 graus en alguns indrets de Catalunya. En parlarem en el pronòstic. Aquest és el programa 467, l'entrevista Green, amb ironia i amb la saviesa del Sergi Pàmies. Parlarem sobre reflexions del que ens toca viure, aquesta revolució verda, aquesta revolució climàtica, aquesta emergència, sempre de la mà, com dèiem, d'aquesta ironia fina que ens portarà el Sergi Pàmies. Consells per l'aire condicionat, de la mà en Gallego, consell sobre el cotxe elèctric, o més ben dit, aquesta velocitat que agafa moltes revolucions a tot el planeta, de fet, tret d'Espanya i Catalunya, curiosament. I empresa i comerç a Triple Plus, creix l'interès de les empreses per compensar les seves emissions de CO2. Tot això en línia catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Doncs els darrers 8 dies ens han portat un temps dominat per unes temperatures que s'han quedat a ratlla, calor moderada, amb domini del sol moltes d'aquestes jornades, amb vent i mala mar en alguns punts, i en les últimes 24 hores, ruixats i tempestes que van afectar diversos punts de la meitat oest de Catalunya i també algunes àrees del prelitoral o la Catalunya central, quantitats de 15 a 35 litres per metre quadrat. Avui, dijous, la temperatura s'ha recuperat una miqueta més amb un temps força estable.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Doncs som-hi amb un concurs que ens porta una fotografia de platja, una fotografia amb bandera groga, precisament reclamant la prudència necessària en el cas de Torredembarra. Foto del dia de Sant Joan, l'autor, el Jordi Rodoreda.
Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri. L'entrevista.
Doncs, José Luis, toca entrevista, eh?
Bé, com me n'alegro.
Sí, eh?
Perfecte. Sí, m'encanten.
Escolta, avui és una entrevista que no és amb un especialista de medi ambient, o potser sí que el descobrirem, és que no ho sé. Jo feia temps que... Bé, temps. Fa molts anys que gaudeixo de les entrevistes, de les aportacions, de vegades curioses, de vegades no tant, sempre fines, sempre amb aquella ironia d'intel·ligència que ens aporta el Sergi Pàmies. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Francesc, què tal?
Bé, i aprofitant, José Luis, doncs, sí, aquestes qualitats, jo crec que en algun moment posar-hi, desengreixar l'atenció, doncs, de l'emergència climàtica, d'això, és que al final, clar, allà a les xarxes socials observes realment coses incendiàries, vull dir, uns nervis, unes tensions...
Sí. Potser massa. Avui en parlàvem, sí, efectivament. No cal... L'alarmisme i el catastrofisme mai són bons companys de viatge en cap tipus de negociació. tot i que la situació sigui alarmant. Això no cal
evidentment. Fa pocs dies, en un congrés de residus, va venir un especialista holandès, un crac a Europa, sí, que estudia el comportament de les persones. És un psicòleg, però hi ha tot un equip universitari, sí, Sergi, sí, del comportament de les persones amb el tema del reciclatge i la percepció de l'emergència climàtica.
Doncs deu estar ocupat. Deu estar força ocupat perquè és de les coses que més han canviat. És a dir, que jo pertanyo a una generació i a un sector de la població que hem vist tota aquesta evolució des del principi. És a dir, que venim d'una absoluta ignorància i, per entendre'ns, d'un món en què això no era ni prioritari ni tan sols rellevant, i de cop i volta vam començar a veure els principis, l'ecologia aquella primerenca, i sí que quan has viscut el període en què de la necessitat s'ha convertit en emergència, o sigui, l'aparició del concepte emergència, som la generació, potser, parlo per mi, però menys indicada, perquè, clar, no ens ho creiem, és com el Pere i el Llop. És a dir, ens han dit, com que ho hem vist, i jo sé que és veritat, i a més ho noto molt amb els meus fills, no? Que llavors la generació dels fills està molt més conscienciats.
Tu no ets Miguel Bosé, diguem, un negacionista.
No, en absolut, però ja. Jo sempre, hi ha una anècdota molt maca de quan va passar el cometa Halley a Barcelona abans de la guerra, als anys 20.
Sí. Està a la Maroteca.
Sí, van convocar l'Observatori Fabra, van fer una convocatòria i van convidar artistes, intel·lectuals, escriptors, i van convidar el Francesc Pujols, i li van dir, mira, heu d'estar aquí a les 3 i mitja del matí, no, a les 3 en punt del matí, perquè és quan passarà el cometa i no ens ho podem perdre. I el Francesc Pujols va dir, ja seran 3:15. Doncs una mica l'actitud meva al llarg de tots aquests anys ha estat, a veure, és emergència, però podem esperar demà a la tarda, per entendre'ns. Llavors sí que he anat notant tots els canvis i la majoria els he anat incorporant, però sí que mai he estat capaç de fer-ho amb aquest plus de militància, si tu vols, que crec que s'hauria de donar. I aleshores, per això, amb el que he sigut potser més acadèmic, ha sigut en transmetre aquests valors, és a dir, no treure la importància mai. I en una situació de discussió, de debat, o inclús a casa dels hàbits, no? Dir, no, fem-lo de les bosses, fem-lo del reciclatge, tenir una certa consciència. Però aquí era més de cara al futur dels fills que per mi. O sigui, per mi m'ho hagués pres amb més calma. Per cosa biogràfica, Si hagués nascut 20 anys més tard...
Clar, bé, tu ets fill directe del desarrollismo dels anys 60.
Exacte.
Jo ja sóc del 66, per tant...
Jo del 64.
Clar, jo ja anava a bordo del 600.
Vosaltres sou els meus germans petits.
Clar.
Però sí que és veritat que també pel fet d'estar en una família d'esquerres vaig veure els primers moviments d'esquerres ecologistes, els verds, me'n recordo quan parlàvem
dels peluts.
Els verds alemanys eren com una cosa, ostres, hi ha uns tios alemanys que es diuen els verds, que treuen molts vots, i algun inclús l'havies arribat a veure en algun míting i tal. I després me'n recordo que aquí hi havia Vilanova, hi havia un que es deia Santiago Vilanova.
Sí, home, el vàrem entrevistar amb el llibre
doncs
que feia.
Era dels
i el Jordi Vigues.
Vigues. Llavors, clar, anaves veient aquesta presència cada vegada més... No només era teoria, no?, que t'adonaves que hi havia molta pràctica al voltant d'això. Però mai he sigut un... A veure... He sigut un acompanyant, ni un militant, ni... I aleshores, ara, en els últims anys, quan ja estàs convençut de que l'emergència és un fet, doncs gairebé preguntes que haig de fer, però no saps ben bé tampoc com fer-ho, No et pensis que és tan fàcil.
Fàcil.
I sí que intento, tornant al psicòleg, intento fugir de l'alarmisme, perquè no crec que sumi.
No. El psicòleg deia directament que resta.
Clar.
Resta. És a dir, José Luis, rebuig quan hi ha aquesta pressió en el sentit de l'alarmisme.
I en tot cas, treure's el concepte de els ecologistes, stricto senso, no s'ho han fet molt bé, no s'ho han fet venir molt bé, com si diguéssim. Mira, l'any 96 jo vaig publicar el meu primer llibre amb l'editorial Plaza y Janés, es deia L'Hogar Ecológico, i en aquell any va sortir, a l'hora que jo sortia...
Podria dir L'Hogar del Soldado, quan jo vaig fer l'homili hi havia L'Hogar del Soldado.
El Hogar Ecológico. Llavors, en el moment que jo vaig publicar aquest llibre, que va funcionar força bé, i van haver-hi un parell o tres d'edicions, és a dir, que era quan es venien llibres, eh? Era quan es venien llibres.
Temps.
Sí. I en aquell moment, un mes o dos mesos després, l'Alfonso Ucía va perpetrar un llibre que es deia El Ecologista Coñazo. En va vendre milers. O sigui, traslladat al món del futbol, seria un 6-0, un 7-0. No? Jo vaig agafar aquell llibre i us haig de dir que el que deia, amb aquella ironia gairebé irreverent, amb aquella barreja que té, però el que feia era un retrat exacte de molts arquetips d'ecologista que us haig de dir que ens han fet molt de mal.
Segur.
Ens ha fet molt de mal. Aquest ecologisme no entès i que no estava lligat als moviments d'esquerra, els moviments d'esquerra sempre han sigut humanistes, i sempre han reivindicat a l'ésser humà, és a dir, que això és... Jo recordo fa molts anys, una dona que anava a Can Cuní, quan jo anava a Can Cuní a la ràdio, portava unes targetes a la mà, unes menes de fitxes de color blanc, amb aquelles dues línies vermelles, i anava llegint les targetes i va dir, aquesta la va deixar anar, segurament que al Sergi aquesta li toca molt a prop, va dir, el món es tecnifica tot deshumanitzant-se. Això és la clau del que estava passant en aquell moment. Això és el que li ha passat al món. S'ho ha jugat tot a la tècnica. Era la Teresa Pàmies qui feia aquesta reflexió, fa molts anys. I a mi em va quedar clavada al cor aquella reflexió. I m'ha acompanyat durant molt de temps. Ens hem tecnificat, ens hem convertit en una mena de màquines que creiem que tot ho podem arreglar amb la tècnica. I el planeta ha dit, prou.
Sí, jo recordo aquesta obsessió de la meva mare per la idea de que la submissió a la tecnologia era un acte de renúncia al control, d'acord? I que era una oportunitat pels dolents, entre cometes, per fer un ús de la tecnologia que deshumanitzés i que precaritzés el món. I nosaltres a casa ens n'enfotíem d'aquesta... Perquè li dèiem, bueno, tu per què... O sigui, la idea de que les màquines... O sigui, era molt present, això. Et deia, no, això anirà malament. Ja veuràs que hi haurà un dia que no podràs anar al caixer a treure calés, et deia.
Mira.
I ja hi som.
Ja hi no hem podem, arribat.
Ara. I per tant, tenia una idea molt... Si tu vols, un pèl reaccionària. Perquè, clar, tu pensaves, home, no, però hi haurà gent que ho farà bé, diguéssim. Però aquesta obsessió estava present com una mena d'amenaça. També és veritat que quan els pares et diuen això, ràpidament et tornes
al revés.
T'agrada molt la tecnologia, no?
Sí.
Però sí que és veritat que, com deia el Gallego, aquesta idea estava molt present en els seus...
I la comparteixes, sí. Sergi?
En part sí, és a dir... La constato més que compartir-los. Jo crec que la tecnificació sistemàtica ha deshumanitzat, tot i ser un instrument d'humanització brutal, perquè és més comunicació, hauria de ser més facilitat per viure. I a mi el que potser més m'ha preocupat en els últims anys de la tecnificació, ara no parlem tant d'ecologia com de tecnologia, és la influència de la tecnologia, sobretot del mòbil, en la pèrdua de criteri. Que això sí que ho he viscut a través dels fills.
Home.
És a dir, en la sistemàtica interrupció, el fet de que tu no et puguis avorrir, el que constantment necessitis l'opinió dels altres per confirmar la teva, sí que he notat que en les noves generacions els hi posa molt més difícil. És a dir, nosaltres...
Sergi, perdona, aquesta idea de que s'ha perdut o és gravíssim avorrir-se...
Sí,
clar,
sí,
perquè...
Sí. L'avorriment és bàsic,
clar, jo,
en la formació.
Clar, perquè jo arribo, per exemple, a l'estiu i hi ha qui em pregunta, i bueno, què has fet? Doncs mira, m'he escapat de vacances, he estat assegut allà a la porta de casa del carrer amb un gelat, bueno, veiem...
Allò que en dèiem punching, te'n
sí.
Recordes? El punching?
És fantàstic!
Clar,
és fantàstic.
Punching era això, no hi havia mòbil, el punching. La imatge del punching és un senyor... amb una gandula, tombat, però sense un mòbil. Si li poses un mòbil ja no està fent punching.
Exacte. No, no, i el nostre tècnic ara em diu per orellera, diu que l'avorriment incrementa la creativitat.
Sí, però i en, clarament... en el tema de la consciència planetària o de la naturalesa, l'avorriment és bàsic, perquè... Bàsic. Són passejos, és observació, aquí. És l'oportunitat de parlar amb la gent que fa més anys que viu al teu voltant, no. És callar quan has de callar i es fixar-te en quan t'has de fixar, és veure passar les hores i veure passar el temps amb la qual prens consciència dels canvis. Tot això ara és impossible. I aleshores això sí que, diguéssim, en el vessant de la inquietud o de la preocupació, fins on cal preocupar-se, perquè al final també... Sí que jo he notat que el més em preocupa és en la influència, en la debilitat del criteri. O sigui, tinc la sensació que als joves els hi costa molt més tenir opinions sobre coses que les haurien de tenir i, en canvi, se'ls obliga a tenir opinions sobre tot.
Yeah.
Quan nosaltres no necessitàvem tenir opinions. O sigui, nosaltres podíem no saber res de moltes coses.
Evidentment.
Què passa? Que teníem temps per avorrir-nos, teníem temps per preguntar, teníem temps per dubtar, teníem temps per sorprendre'ns o meravellar-nos davant d'una cosa que era òbvia i no fèiem tampoc ostentació de la ignorància, que és una altra cosa que em sorprèn de l'actual tecnologia, sí, que la gent va dient, ostres, Berlín està a Alemanya. Sí, home, sí, ja ho hauries de saber, això.
Sí. De tant en tant en llegeixes ara, alguna d'aquestes.
I les sents per la ràdio en directe.
Sí.
Quan abans érem igual d'ignorants, però no ens deixàvem que se sapigués.
Ja, José Luis, sí. Estaràs d'acord amb mi que els que volem doncs, una societat molt més compromesa amb aquests ítems, podríem dir, de la transició energètica, ecològica, pel que fa doncs, a pacificar, per exemple, les ciutats, a anar cap a les renovables, etcètera, etcètera. Bé, quan llegeixes les xarxes socials, i vull entrar en aquest tema de Barcelona i Ada Colau. És a dir, hi ha moments a la xarxa social en què te n'adones que tot s'hi val i que qualsevol cosa és bona, ara, per exemple, amb el peatge urbà de Barcelona. Sembla que s'ha creat aquí com si descobríssim la sopa d'alls, una cosa que moltes altres ciutats d'Europa ja tenen, etc. Funciona per reduir la contaminació, etc. Bé, i a partir d'aquí entren tota una sèrie de personatges que profiten amb un odi visceral.
Bueno, aquí potser tens un problema ecològic d'equilibri. Jo no tinc xarxes socials.
D'acord.
Les faig servir...
Aquest programa, clar, com
clar,
que...
No, ho entenc,
va
d'això,
però...
Jo crec que hi ha feines que ens obliguen. Jo tinc, evidentment, un perfil de xarxes socials que el faig servir en moments molt puntuals perquè crec que em donarà material útil per la meva feina,
clar,
d'acord? I és una cosa, és un instrument. És com si em diguessis, jo tinc una serra a casa, tinc una serra, però no vaig tot el dia amb la serra.
Sergi, l'única xarxa social que tinc jo és la del programa. Sí. No en tinc de personal.
Sí, però jo crec que el nostre ofici...
Crec que prendria mal.
El nostre ofici, pel que, si jo tingués, diguéssim, la teva visibilitat i la teva continuïtat en la informació, hauria de tenir. És a dir, no podria ni triar, d'acord? Per tant, és un instrument molt pervers, perquè l'hem de tenir... però és molt addictiu. I després és molt addictiu i és tòxic. Igual que hi ha líquids tòxics quan vas a la cuina, a sota, no? A sota la pica, hi ha aquelles ampolles de coses tòxiques. I per tant hem de vigilar amb això. Llavors jo tinc la sort que sóc poc usuari, però entenc la teva reflexió. En el cas de les ciutats o de l'odi que pot provocar les decisions, això que en diem la culpa de tot la té la Colau, això és una simplificació, és ignorància, perquè efectivament tu pots ser molt crític amb el consistori, amb les idees i amb la línia de Colau, però el que és la línia, diguéssim, progressista, de que cada vegada hi hagi més intervenció en el paisatge per evitar
urbà
i per evitar la presència d'automòbil, això és una cosa que és universal, és a dir, que seria molt estrany que de cop i volta ens adonéssim que l'ha inventat l'Ada Colau.
Sí, bé, que és... hi ha gent que ho escriu
sí,
gairebé
sí,
així,
però hi ha gent, eh? Hi ha gent que és ignorant i que té un problema, a vegades, afectiu, que de petit no el van abraçar prou.
D'acord.
I aleshores aquestes persones també agafen un protagonisme a les xarxes que probablement no està justificat en relació als seus mèrits. Mm-hmm. Hi ha una democratització de la mediocritat en aquests àmbits molt, molt curiosa, no?
M'agrada, democratització de la mediocritat, clar.
Mm-hmm. És a dir, gent que no tindria cap rellevància amb una tertúlia, amb una sobretaula, doncs allà pues, fan el soroll que fan. No? Llavors això decep, però això no vol dir que totes les idees per sistema. I també passa al revés. Fer ostentació d'idees que són òbvies i que, a més, tenen pares, mares, avis, és a dir, d'una línia de pensament i d'actitud que ve de molt lluny, si tu t'ho atribueixes com si fos un mèrit tu i t'ho acabessis d'inventar, la sopa d'all, que a vegades passa amb la de Colau, que parla de les coses com si les hagués inventat ella, doncs això crea una força a l'altra banda. Perquè tu dius, bueno, però què estàs dient? Estàs dient el que tota la vida s'ha fet. Mm-hmm. És a dir, que aquesta confluència de les dues forces aquestes, no? Però vaja, la idea jo crec que, per sort, està incorporada als programes educatius, està incorporada... I, per exemple, el José Luis fa anys que fa divulgació sobre aquesta matèria.
Ah, ja ho crec.
I jo recordo que a vegades i era l'únic.
Era l'únic.
Clar.
José Luis.
Sí.
L'únic allà...
No. Picant pedra, eh? I sí, a més havia de posar-hi vehemència. Vehemència sí. Pedagògica.
Sí.
Que això...
sí, perquè jo sempre m'he afrontat al manafotisme de certs personatges que eren cèlebres i que a més a més jo els respecto i els valoro moltíssim com a professionals, però que feien servir el manafotisme quan tractaven aquests temes que eren temes que no eren contra ningú, que això és el que sempre m'ha sorprès. És a dir, les propostes que defensem els que fem divulgació ambiental, com el Francesc o com jo, són per tots. Tots hi queben en aquest món. És que no volem més que el que tots visquem una mica millor en un planeta una mica millor. És a dir, que no som en absolut extremistes, ni volem acostar... No. Són posicions obertes. I a més, si tu em fas una reflexió i jo considero que... És que no trigo zero com anar-me al teu costat. És que dir, som, en aquest sentit, no demòcrates. Som absolutament anàrquics. És a dir, no tenim cap tipus de preposició. El que sí que tenim és una posició davant del que és viure en aquest planeta, perquè tenim accés als informes dels científics, perquè ens agrada conèixer què és el que està passant i cap a on anem, però no entenem, o com a mínim jo no entenc, com se'ns ataca. I de vegades tendeixo, com aquella cançó de Supertramp, no? Hiding Yourself, a tancar-me a la meva conxa i dir, mira, un exemple, jo ja fa temps que no entro a Facebook i gairebé ja no entro a Twitter i gairebé... Per què? Doncs mira, ara vaig anar a l'AVE, aquest matí m'he agafat un llibre que m'ha enviat l'editorial Austral d'un autor que per mi és fonamental, tant o més que el Félix Rodríguez de la Fuente, que és el Miguel Delibes. Acaben de publicar Mi vida a l'aire libre, que és un llibre que és un goig a la vida, a la natura, el que dèiem abans, no? Una persona que dedicava hores i hores i hores a la contemplació, però gairebé cisterciense, és a dir...
Sí, senyor, monàstica.
Totalment.
Sí.
I només per contagiar-se i per empapar-se de natura i després traslladar-la en personatges... Que, bueno, que per molts som fonamentals, en el meu cas, no? I venia llegint i deia, ostres, aquest home que estem celebrant, l'any passat vam celebrar el seu centenari, i sembla de l'època del Gracián, és a dir, sembla del segle XVI, del segle XVII, perquè està tan lluny del que està passant avui dia en aquest món que ens toca viure, i els que intentem picar i dir, que encara continua aquella natura allà, que encara hi ha boscos, que encara hi ha aiguamolls, que encara hi ha llocs on encara que no tinguis cobertura, tens un altre tipus de cobertura, com se'ns pot atacar i com se'ns pot ridiculitzar? Això és el que t'haig de reconèixer, que aquí sí que toco fons.
Mm-hmm. Fa poc, Sergi, no sé si estàs al cas, de el primer municipi espanyol que cau l'equip de govern per el canvi climàtic, Altafulla. Municipi de 4.000 habitants en què dia sí, dia també l'aigua...
Les platges, no?
Es va menjar les platges, un restaurant a primera línia que tenia ordre doncs, d'anar a terra des del 2014, etc., que ja hi havia hagut recursos, etc. Bé, 4.000 habitants, municipi gairebé 100% turístic, i resulta que hi ha una moció de censura cap a l'equip de govern, que l'equip de govern defensava que la regeneració de les platges s'havia de fer sobretot per criteris científics i que l'aportació sistemàtica, massiva de sorra, els experts indicaven que no era del tot favorable, s'havia d'esperar al final dels temporals d'ara de primavera, finals de maig, juny, etc. Hi ha un ple municipal de 4 hores en què dos grups polítics, ara ja hi ha un ajuntament nou, ja van caure, i dos grups polítics, un dels polítics diu als científics no els hi hem de fer tant cas, número 1, i número 2, la representant dels Verds va dir literalment aquest és un problema que d'aquí 25 anys ens n'haurem de preocupar, però ara de moment hem de solucionar les platges, no? Estem en un moment de xoc d'una societat que intenta sobreviure econòmicament, el dia a dia, dia a dia, i una revolució que ens imposa uns canvis bruscos, com sí, totes les revolucions, molt ràpids, molt sobtats, amb una sèrie de contradiccions, tots plegats, començant pel que està parlant ara mateix, tots, i bé, que es plasmen en situacions com aquesta i que cada cop seran més freqüents.
Sí, el que passa és que el que planteges, que és un exemple claríssim d'estudi d'universitat de dilemes, no? De com, com compaginem... Per exemple, nosaltres venim ara d'un període en què s'han produït situacions molt semblants. És a dir, hi havia una pandèmia i en la manera científica d'abordar-la hi havia contradiccions en relació al preu, al cost i el compromís social, ètic, de salut, que això representaria. Des d'un punt de vista científic, objectiu, gairebé escèptic, s'havien de fer 10 coses. Des del punt de vista humà, de convivència amb la situació, amb la realitat, jo crec que de vegades ens oblidem que hi ha una cosa que no és ni la ciència ni la no-ciència, que és la realitat. Llavors, jo crec que la dificultat és, en societats avançades i lliures, hi ha més opinions i més llibertats per expressar-les. Mm-hmm. I, per tant...
Quan dius societats lliures i avançades, et refereixes a Ayuso, democràcies, Madrid,
sí, per la llibertat. També, ens agradi o no, també. Mm. És a dir, l'Ayuso l'ha votat la gent.
Sí, clar. El de
Corea del Nord no.
No,
i el de Corea del Nord té l'oportunitat de decretar que Altafulla serà d'aquesta manera radical. Mm. En canvi, en el món civilitzat, això s'ha de discutir i s'ha d'encabir en la realitat. I la dificultat, i això el gallego sap perquè li haurà passat molt sovint quan planteja la urgència de moltes mesures, és que la societat està ancorada en la realitat i si tu vols, amb una certa comoditat. Tu ja t'has establert amb uns paràmetres. Sí. I quan et diuen que has de canviar-los, i a més no només canviar-los, sinó revolucionar-los, perquè has de fer un canvi radical, doncs això és molt difícil. Per tant, entenc que aquestes contradiccions no només seguiran, sinó que es multiplicaran.
Segur.
I serà una bona notícia perquè voldrà dir que hi ha més llocs civilitzats. En la mesura en què les coses s'imposin per decret, voldrà dir que ja no tenim l'oportunitat. I aquests conflictes de que el medi ambient interfereixi en els resultats polítics cada vegada serà més important. Perquè, esclar, l'emergència, diguéssim, que és aquesta paraula... Jo t'he de dir que, personalment, tinc certa al·lèrgia encara, eh? O sigui, culturalment, sóc dels que, quan senten això, l'emergència i tot això, em sento, no et diré ofès, però sí que intimidat.
Sí, clar.
T'he de dir que, per sort, racionalment, tinc els mecanismes per dir no, ja sé el que voleu dir. Sí que a vegades els dic, no cal repetir-ho tant, potser, o si m'ho pots anar repartint, una mica com quan tens que pagar un deute.
Sí, sí, sí.
Mira, jo aniré pagant 10.000 al mes, però...
Però no em diguis que són 10.000. Digue'm cada mes que és una miqueta.
Tu carrega amb el banc i jo ja ho aniré pagant. Però no cal que... O sigui, jo no m'imbuiré de l'esperit d'emergència perquè no el tinc. Ara, no només no faré res perquè els meus fills sí el tinguin, sinó que inclús m'hi posaré a favor, perquè ells sí que el desenvolupin, no? Però sí que és veritat que aquest equilibri no és una mala notícia. No és una mala notícia que hi hagin conflictes i tensions entre la ciència de l'urgència i de l'emergència i la capacitat de la gent també per torejar-ho, això. Perquè no és fàcil.
Fixa't, hi ha una escena al documental de l'Al Gore de l'any 2016, una veritat incòmoda. Hi ha una escena magnífica que es diu aquesta paràbola de la granota i l'olla, no? Que és una olla d'aigua, és una olla d'aigua que està bullint i hi ha una granota que cau. I a la que cau a l'aigua que està bullint, pum, salta de seguida, tranc, i salta, no? Com dient, on m'he ficat, no? Però després hi ha una granota que està a dins d'una olla, amb aigua freda. I aquell home li dona i la comença a escalfar. I l'aigua comença a escalfar-se. I la granota diu, bueno, sí, efectivament s'està escalfant, però... I arriba un moment que comença a bullir i ja fem tard. Ja és. Aquesta història és el que ens està passant, Sergi, el que dius.
Sí.
És a dir, tu acceptes que efectivament l'emergència climàtica, si no és encertada el missatge, sí que té unes bases que justifiquen que alguna cosa està passant. I tu dius, faci'm uns talls, no m'ho doni tot de cop, per no atipar-me de seguida. No? Però llavors, què fem? Perquè és que nosaltres, el que passa és que aquesta gent, que ja no estic parlant de Greenpeace, ni d'Ecologistes en Acció, ni de...
No,
ni
dels tothom. Això no, és una cosa col·lectiva.
Clar. Ara són les platges, ara és l'onada de calor, ara és el Filomena, ara és el... I una altra. Ja diuen, oh, mira, això sempre ha passat. Sí, és veritat que sempre ha passat, però no tan fort, però no tan seguit, però no amb aquestes dades, no? És a dir, que què està passant? Que l'aigua està arribant al punt d'ebullició i no saltem. Què ens està passant? Aquesta és la cosa que em fa pensar. I en canvi, aquesta societat ha reaccionat davant d'altres amenaces. I tu les coneixes molt bé. I s'ha implicat, i ha lluitat, i s'ha deixat la vida, no?
José Luis, respon ràpidament al Sergi i acabem.
Ai, quina llàstima.
Sí.
No, estic completament d'acord i jo crec que la necessitat hi és i que ja posats a portar alguna cosa. Hem de trobar la manera, i el Gallego amb això porta molts anys fent-ho, de comunicar-ho de manera que no sigui intimidador ni sobretot desmobilitzador.
Molt
saps?
Bé.
És a dir, hem de trobar...
Un equilibri.
I és part de la nostra feina.
Clar,
els que tenim
clar.
Micros i tenim clar, columnes als diaris, doncs hem de ser capaços de contribuir a això, inclús amb un cert somriure, a vegades.
Per això t'hem demanat... Perquè al final notem els que comuniquem, evidentment, com tota la societat, doncs aquestes maneres de percebre doncs el que està passant, com ho hem d'afrontar, etc. I al final dius, escolta'm, tu i jo, José Luis, fa 10 anys que estem en aquest programa i bueno, clar, imagina't, des del 2012 fins ara, imagina quines coses que han passat i te n'adones...
Però que ha canviat el món també, a favor
absolutament,
vostre.
Absolutament, sí.
A favor vostre.
I no creus que ens agrada, tipus... Sergi.
No, ho sé.
Personalment
no, sé,
ja m'agradaria continuar sent un outsider.
Clar,
ja m'agradaria.
Però el fet de no ser-ho és una bona notícia en el sentit de que la consciència ha augmentat.
Sí, senyor.
Sí, això és indiscutible.
José Luis, des de Catalunya Ràdio Madrid, un plaer. Haguéssim estat una hora més xerrant.
Sergi,
hem fet
jo,
30
abans
minuts.
Abans de penjar, com dèiem abans,
sí.
Deixa'm que li digui al Sergi que la meva reverència, però no en sentit, sinó d'agraïment. És a dir, per la seva conseqüència i per la seva honestedat
sí,
de sempre.
De sempre.
Una abraçada, José Luis.
Vinga, gràcies.
I gràcies per la part tècnica, Ferran Badia. Sergi Pàmies, és un plaer.
Gràcies, Francesc.
Una abraçada molt gran i per molts anys d'acostar-nos totes les cares de la realitat que ens envolta dia a dia.
Gràcies.
Adéu-siau.
El concurs.
Anem al concurs. Sergi Pàmies és un escriptor que amb una ironia molt fina i una afició futbolística notable. S'identifica amb el Girona, amb el Barça o amb el Llevant? Quin dels tres equips és el que més apassiona Sergi Pàmies? Un lot de mel alemany amb mel, xocolates, fruits secs, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona i una bossa de roba és l'univers del dolç natural d'Alemany. De la setmana passada, Meteoambient, quins animals representen, segons el CSIC, una greu amenaça per a la biodiversitat als entorns urbans i rurals? Una ampolla de bíxic, varietat xarel·lo, 100% gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. El premi, la resposta era els gats de carrer i el guanyador, Joan Antoni Barón. De la setmana passada, Meteotemps, Sergi González treballa a AEMET o a Meteocat? La resposta era AEMET, un lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell. Recordeu, és un cafè que no porta herbicides ni pesticides, és procedent de cultiu responsable i ecològic. Poden ser 5 paquets de càpsules compostables, com us deia, però si no us va bé, podeu triar entre 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Marc Heredia, de Barcelona, el premiat.
Llar a plus i consum responsable. Amb el patrocini de l'Agència Catalana de Residus.
Ens toca Llargrin, José Luis.
I ens toca parlar d'un electrodomèstic. Fixa't que és un electrodomèstic que fa molts anys els aparells d'aire condicionat eren considerats una mena de commodity que la gent es posava, doncs bé, per una mena de capritx, una mena de...
Sí.
Bé, oi que sí? Estem parlant de 20 anys enrere, no?
Sí, sí.
Avui dia és absolutament... És un equipament bàsic, com el frigorífic, com el forn, o com la rentadora. I en aquest sentit, fer un ús adient de l'aire condicionat no s'ha socialitzat. És a dir, l'aparell s'ha instal·lat a les llars i la gent ho fa servir. De manera que hi ha gent que al pic de l'estiu va a casa seva amb un jersei, perquè li agrada anar amb un jerseiet o amb aquella jaqueteta que tots tenim, la jaqueta d'hivern, que tu arribes a casa teu i te la poses, que no sortiries amb ella perquè té més anys que el nostre senyor, però en tot cas...
Gairebé és... com les sabatilles i el batín aquell...
Exacte. Bé, sí. Però això és qüestió de confort. Però compte amb el tema de l'aire condicionat. I aquí no només estem parlant d'estalvi energètic, sinó que també de salut. Jo tinc una amiga, que segurament coneixeràs, que fa molts anys, a la porta de casa seva, on va obrir, i tenia, li havia anat una paràlisi facial força accentuada. Molt, molt greu. I va anar al metge i li va dir que si tens aire condicionat a casa teu, sí. No dormiràs amb aire condicionat.
Uf.
I diu, bueno, clar, sí. Doncs ja està, no busquem més culpables. Ah. És un cas clar que això tampoc s'ha socialitzat. L'aire condicionat és un equipament que s'ha de fer servir en sentit comú i amb responsabilitat. I no estem parlant només de qüestions climàtiques. Dit això, com cada any, l'agència, o sigui, l'Institut Català d'Energia, l'Institut Català del Consum, totes les entitats que tenen a veure amb el consum responsable alerten de aquest fet de que baixar de 25 graus, cada grau que baixem, 24, 23, 22, cada grau, són un 8% més de consum. Dels 25, i tu em diràs, però què m'estàs dient dels 25? Però si els 25, jo a l'hivern, per estar en una temperatura de confort a casa meva, estic a 21.
Saps a quan tinc jo l'aire condicionat, quan el poso a l'estiu?
A quan?
27.
Val, jo estic...
I 27 amb activitat.
D'acord?
Uh-huh. Si estem asseguts perquè és l'hora d'una pel·lícula, una sèrie, i estàs ja amb repòs, 28, 28 i mig.
Uh-huh.
D'acord? Uh-huh. Però, clar, reals...
De moment que, clac, Veus que
s'atura. No, perquè, a veure, és una instal·lació que no és que l'aparell el deixes a 24 i va traient un xorret d'aire, vull dir... Clar, vull dir, surt per aquí, surt per allà, va, va per tota la vivenda, i aleshores... Bé, a més, mèdicament, la temperatura de confort quan tu estàs dormint, en repòs amb un llit, es considera entre 27 i 28 graus.
Efectivament, ja, és un, ja estem baixant molts graus de la nostra temperatura corporal, moltíssim.
I si alguna nit d'aquestes xafogoses haig d'ajustar l'aire condicionat perquè l'hem de deixar alguna nit d'aquestes punta... El deixo 29.
Val. Jo et donaré un consell, que és el que em van dir, bé, a força de parlar amb els metges. Hi ha una funció dels aires acondicionats, independentment de la seva...
Sleep.
Es diu així, no?
Sleep, sí, jo crec que sí.
Que baixa entre 5 i 8 graus. Compte, amb zero consum electrònic. Zero.
No, però...
Residual.
L'has de tenir al mínim, perquè gran part de la nit no funcioni.
I són aquelles aspes que van fent... Clang,
remenen una mica l'aire i aleshores, si en algun moment de la nit el forn que radia, que són les parets d'una vivenda amb zero aïllament, les construccions d'aquest país, la majoria,
tèrmica,
la inèrcia tèrmica, si en aquell moment que et supera aquests 29 graus, que a partir dels 29 i pico, 30-31, la nit ja és insuportable...
Tropical, en dió...
Aleshores, bé, a casa ningú es desperta ni amb el coll fumut ni res d'això. Ara, són 6 nits a l'estiu, perquè la resta acostumem a refrescar l'habitació prèviament abans de ficar-nos-hi, igual que si vas a un hotel, i després, en el moment que estàs quietator, pum, fora l'aire condicionat.
Ara que dius això del refredat, fixa't, això fa molt de temps. Una amiga meva, que és directora de farmàcia d'un laboratori farmacèutic, em deia exactament el que tu deia, el que tu assenyalaves, d'aquests tipus gripals, tipus, aquests productes que són contra els constipats i els refredats, que al llarg de l'hivern veiem anuncis a la televisió, ja s'allarguen, no tenen, és a dir, arriba l'estiu i les vendes no cauen, perquè hi ha aquest constipat de l'aire condicionat que és extraordinàriament més complexa que el constipat del carrer de l'hivern. Perquè nosaltres tenim una capacitat de termoregulació al nostre cos. En el moment en el que nosaltres, el cos ja sap que estem a l'hivern. Clac, en el moment que trenquem aquesta dinàmica de termoregulació, el que fan les defenses és que, pum, els ha agafat a baix. I és quan tenim aquests constipats que poden donar peu a situacions una mica, pneumonies, fixa't, a l'estiu. Bé, una qüestió que aquests dies em deien, el fet que tu no tinguis aire condicionat i vagis a comprar un. Compte amb el tema de l'etiqueta energètica, que en el seu moment nosaltres ja ho vam explicar en el programa. Ha canviat. Sí, de manera que l'A+, A2+, i A3+, no existeix. És a dir, que si vas a la botiga d'electrodomèstics i demanes un aire condicionat A+, i el venedor diu, no, és que no en tenim. No creguis que t'està intentant encolomar un obsolet. No, no, és que l'etiqueta energètica de la Unió Europea ha canviat.
Que ella haurà caigut i serà una C, una D...
És que
d'A
gairebé no hi ha al mercat.
Clar, perquè és... Clar, ja és saltar a la bomba de calor aerotèrmica, és a dir, l'aire condicionat amb aerotèrmia.
Efectivament. I aquest concepte d'aire solar, que sembla un oxímoron, però que no ho és. En tot cas... remarcar els 25 graus de temperatura, sisplau.
I que no us encolomin, i acabem ja, els famosos aquests humidificadors, evaporadors, que són timo de l'estampita.
Exacte. I que hi ha una botiga que fa servir aquest lema del jo no soy tonto, i que no caiguem aquí de quatre potes, perquè és el típic reclam. És l'esquer que posa per intentar... Per què? Perquè molts d'aquests models estan retirats de molts països de la Unió Europea i es venen, doncs, a altres països que no tenen aquesta consciència, ja no ecològica, sinó que té a veure més amb la salut i amb la conservació del primer entorn que hem de preservar, que és el nostre propi cos.
Molt bé, deixem aquí.
Vale.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, quina és la temperatura de l'aire condicionat recomanada durant la nit?
Doncs respostes a mitiomauri@catradio.cat. Recordeu, podeu triar entre 3 opcions de premi o 5 paquets de càpsules compostables o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. De cafè novell, és residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. A la setmana passada, meteoscapades, Mas Pineda remunta al segle XIX o al segle XVI? La resposta era el segle XVI. Un lot de mel alemany que se'n va cap a Sabadell. Un lot amb mel, xocolates, fruita seca, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona i una bossa de tela. Tot això d'alemany. El segle XVI, com dèiem, era la resposta. La ciutat guanyadora, Sabadell, i la persona que s'ho emporta, la Laura Ruiz.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Anem cap a...
Mobilitat Green?
Sí, Mobilitat Green. No parlarem del Port de Barcelona.
Parlarem d'un tema que t'agradarà.
Parlant de tant en tant. Sí, ja veig per on vas.
Que t'agradarà moltíssim. Jo no sé si tu estàs sorprès. Jo ho estic moltíssim. L'escalada de vendes del cotxe elèctric...
És bestial.
Ens ha agafat gairebé entre cerroles que no ens ho esperaven.
El que passa és que Catalunya i Espanya està a la cua mundial. Bé, mundial no. És a dir... Escolta, jo ara et dic les xifres que recordo, eh? Tu ara portes totes les dades aquí, i per tant, escolta, les pots rebatre. Però jo recordo el mes de maig, 3-4% Catalunya-Espanya de cotxes elèctrics, Portugal un 11, ja, i la Xina, el maig, l'abril, un 29%.
Aquest és el cas.
Però clar, un 29% la Xina.
Aquest és el
bestial,
cas.
Però em penso que el maig... s'ha disparat.
Aquest és el que està interferint i desviant totes les previsions de vendes, que és el mercat xinès. L'Agència Internacional de l'Energia, l'AIEA, que no té res d'alternatiu ni d'ecologista, com si diguéssim,
més aviat, no?
Ha fet aquest Global EV de...
Que esmorza cada dia un got de petroli.
Sí, efectivament. I han avisat que els vehicles elèctrics, les vendes es van duplicar l'any 2021 fins a arribar a 6,5 milions. Però és que el primer trimestre del 2022, aquesta monitorització que fan de vendes del primer trimestre del 2022, són els números encara més increïbles. Fixa't, fa 10 anys, es venien a l'any 120.000 unitats de vehicle elèctric. Fa 10 anys. Mm-hmm. 10 anys és una proporció molt curta.
Petitíssim.
120.000 unitats de vehicle elèctric a l'any. Això és el que s'està venent ara cada setmana. Aquesta dada és
bestial.
Més enllà dels tants per cent. A la Unió Europea les vendes han augmentat un 65%. És cert que va per barris. I és cert que en el cas de l'Estat espanyol no acaba d'arrelar. Perquè tenim una assignatura pendent, que són els punts de recàrrega, tot i que per llei han de ser-hi...
A partir de febrer. La llei del canvi climàtic.
Bé,
sí.
Però, en tot cas, aquesta dada de que ara s'estan venent en una setmana el que fa només 10 anys es venien en un any, és terrible. I qui està tirant del mercat, efectivament? El 75% dels vehicles de tots. És a dir, el 75% de tots els vehicles que es venen al món ja s'estan ensemblant a Xina. Ah. I d'aquest 75%, el 80%, són elèctrics. És a dir, els xinesos han reconvertit. No és que hagin reconvertit, és que són, en aquest cas, nadius elèctrics.
Sí, no han hagut
de reconvertir. No estem com en el cas de Detroit. No. El cas contrari a Detroit. I el que estan fent és que no han hagut d'agilitzar la reconversió del sector automobilístic, sinó que han començat de zero. I han començat de zero deixant de banda la carburació. Això és el que està distorsionant les vendes i això és el que està obrint uns altres interrogants. En el primer trimestre del 2022 es van vendre 2 milions de vehicles. Això és un 75% més que el primer trimestre del 2021. Però és que el primer trimestre del 2021 va ser un 125% més que el del 2020. És a dir, les vendes són exponencials. Aquí s'obren molts interrogants. Que va més enllà de les bateries.
Tots els del món.
Sí, clar. Més enllà de les bateries i dels punts de recàrrega. I que és una qüestió cultural. Perquè, com tu bé saps, i tu ho has dit moltes vegades, i a tu et va passar, passar del vehicle de carburació al vehicle elèctric és un fet cultural. Sí. Has de canviar, fins i tot, jo sóc dels que crec que s'hauria de fer un curset per conduir un vehicle elèctric, un curset d'eficiència, de conducció eficient, de conducció, ja no dic ecològica, sinó de conducció responsable, no només amb la seguretat vial, sinó amb l'ús del vehicle. Perquè és en funció d'aquest ús que tu seràs més o menys sostenible, molt més que en el cas del motor de carburació. I, sobretot, com homologuem aquestes vendes, que no es donin distorsions com les que tenim a la Unió Europea, entre els països nòrdics, Noruega seria una excepció, i els països del sud, Itàlia i Espanya sobretot, no? Tu estàs parlant de Portugal. El que està passant a Portugal és que el mercat de l'automòbil a Portugal no era tan madur com creiem. I llavors aquí està madurant i tot el que està creixent en vehicle elèctric. I llavors aquí tenim moltes dades, però sobretot la qüestió dels punts de recàrrega, les infraestructures elèctriques, i no només a les ciutats.
Però això també és per un desconeixement i per un marc mental desconegut per les persones que no...
Que no estan habituades...
Que no estan habituades i que no pensen com fan servir el cotxe. Perquè, escolta'm, jo que em faig 40.000 a l'any... el meu té 200 quilòmetres d'autonomia. Potser hagués pensat, en comptes de gastar-me'n 19.000 sense ajuts fa dos anys, com em va costar el cotxe, potser hauria pensat, mira, gasta't en 37 i tindràs un de 400 quilòmetres i podràs anar tot arreu. No, és que vaig a tot arreu amb el de 200. No sé si m'explico. Ara bé, si haig de sortir d'Amposta, de Lleida, és a dir, de territori català, alguna vegada, poquíssimes, ho faig amb tren, dos, si ho vull fer amb la família, he llogat el cotxe, perquè, a més, els lloguers de cotxes són...
Ridículs.
Ridículs, comparat amb el que et donen. No sé si m'explico.
I ja t'estan donant per llogar vehicles de 400 i de 500.
Sí, senyor. I es dona la circumstància que fa pocs dies... fa pocs dies vaig estar a Madrid, anar i tornar amb la meva dona... vam marxar amb el tren al migdia i vam tornar amb l'últim tren a la nit. I ens vam gastar 250 euros amb el tren. Bé, vaig estar a punt de llogar un Tesla, perquè em sortia més econòmic llogar el cotxe, perquè els punts de supercharger són gratuïts, i...
150 o 300?
Sí.
És a dir, ja dues... Ara s'estan posant en... S'estan instal·lant de 300 quilowatts.
Sí, doncs l'oferta que jo vaig trobar era d'un Tesla a 95 euros al dia. Me'n cobraven dos perquè jo no podia tornar el cotxe a la nit. I no ho vam agafar per la comoditat, perquè haver-me cascat, 6 hores i pico d'autovia d'anar i tornar el mateix dia... vaig dir, escolta, vaig molt cansat i mira, ens gastarem una miqueta més amb el tren. Però fixa't aquesta figura estranya, estrambòtica, que no ho haguessis pensat mai, perquè no aniràs amb un Clio a Madrid, aniràs amb un Tesla que va sol al cotxe, la seguretat, no t'estavellaràs. Fixa't les opcions que ens està donant
al
mercat.
És curiós el que acabes de dir, perquè desmitifica el concepte de cotxe en propietat. El problema està en com tenim instal·lada la xarxa de carregadors. Aquest matí he trobat una dada d'aquestes passant de llarg que no surt als mitjans i que no n'hem parlat, però que és terrorífica, Francesc. I és que el 98% dels punts de recàrrega que s'instal·len arreu de l'Estat, 98%, són a les grans àrees metropolitanes.
Clar.
ens hem oblidat del món rural. No compta. I si volem que la transició sigui justa, també els hi haurem els haurem d'incorporar. Perquè el dia que tu te'n vagis a la teva casa de camp, si vius a les Terres de l'Ebre, si vius a l'Alta Garrotxa, o si vius doncs, a la Segarra, és que és un desert. I el pitjor és que no hi siguin els punts de recàrrega. És que tampoc se'ls espera.
Sí. L'any que ve, la previsió de punts de 100 quilowatts de recàrrega...
Bueno, d'unidó. Fast, però d'unidó.
No, ho ha publicat ja l'ICAEN, perquè és la petició que té per l'any que ve a tot Catalunya. Malla moltíssim amb aquests superchargers, que no són 300, clar, que són 100, però que és una passada.
I tant.
I, és a dir, no som conscients del que ens vindrà. No tan sols amb el cotxe elèctric, amb l'electrificació de la societat, etcètera. I a més, i acabem ja, és que la... diuen les grans petrolieres, algunes persones de grans companyies, que estan desinvertint completament perquè veuen el final de tot això i que, per tant, l'any que ve, l'altre, etc, el petroli, el gas, seran prohibitius.
Saps què els està passant? El petroli, el gas i el carbó? I ara sí que acabem. Que el diner li ha girat l'esquena. Les asseguradores no volen assegurar les plantes de carbó. Clar. Només hi havia una gran, una japonesa, que aquest any, a principis d'any, també els hi ha tret l'assegurança.
Escolta...
Canvi d'època,
i per tant amb unes curves terribles, però també unes rectes encoratjadores.
Sí, exacte.
El concurs.
Anem a la pregunta: quan han augmentat les vendes de cotxes elèctrics a Europa el darrer any? Un lot de productes Pastoret amb iogurts ecològics de Navius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana i kefir vegetal, el premi. I anem a la setmana passada, era Meteo Terra. Concurs que deia: com ha estat la collita de cereals d'enguany a Catalunya? La resposta era dolenta, ben dolenta. Una gorra de Catalunya Ràdio, el premi Sebastià Carmona de Barcelona, la persona premiada.
Empresa Green.
Vinga, aquest interès... Bé, les compensacions de les emissions de CO2, un tema...
Sí, les empreses estan... mira, el que està passant en el món de l'empresa és significatiu. Primer, de marca, de producte cap allà, és a dir, de producte cap a consumidor. Aquí hi ha una reacció claríssima i que tots podem observar quan anem al punt de venda. Ens ofereixen cada vegada productes més vinculats amb el medi ambient, amb l'estalvi de residus, amb el benestar animal, en el cas dels productes d'alimentació, amb les baixes emissions de CO2, producte reciclat, reciclable, però després hi ha un altre que és de portes endins, és a dir, com s'estan comportant les empreses en el món de la descarbonització. Bé, l'administració central té un registre de petjada de carboni al Ministeri de Transició Ecològica que l'any 2021 es va disparar. Quan les inscripcions van pujar un 73%. L'any passat. Això que és el registre de petjada de carboni? Són les empreses que li diuen al Ministeri: escolti'm, jo baixaré les meves emissions, però no només és que ho baixaré, és que li demostro com ho faré a partir d'aquí, a partir d'aquí i a partir d'aquí. Segons aquest informe anual del registre, el nombre de compensacions voluntàries, és a dir, són empreses que, no, perquè avui dia no està arreglat, no hi ha una llei que t'obligui a reduir les teves emissions. És una decisió pròpia de la companyia. Jo m'agradaria remarcar-ho. Doncs, aquestes compensacions voluntàries mitjançant la compra de tones de CO2, els nostres oients, no sé si ho saben, però una empresa que estigui emetent X tones de CO2 pot anar al mercat de CO2 i comprar aquestes tones a empreses o a països, fins i tot, que no les estan emetent. És una mica complicat, però finalment és que, escolta'm, si jo m'estalvio d'emetre això, ho poso a sobre de la taula i algú que està matent m'ho comprarà, d'acord? I així fem una resta, unes sumes i restes.
Mercat de calaf. És que... sofisticat,
sí,
útil
saps per què?
I perquè molt interessant.
Perquè d'atmosfera només hi ha una.
Oh, clar.
Tu pots viure a Nairobi, pots viure a Quito o pots viure a l'Hospitalet. Però les teves emissions...
De l'infant.
De l'infant. Les teves emissions aniran cap a un lloc que es diu l'atmosfera. Que
en
aquell barri
és una autopista global.
ens trobarem tots. Bé, la cosa és que ja han tingut a l'any 2022, aquest any en el que portem d'any, ja han tingut una pujada del 44%. Això què significa? Que això que tu i jo parlem, que hem portat aquí empreses, portem molts anys portant empreses que diuen, escolta, mira, jo estic sensibilitzat, estic pensant en navieres, en farmàcies, en sector farmacèutic, en sector hoteler, en tot tipus de sector de l'alimentació, sector del vi, en tots els tipus de sectors. Aquesta vocació de contribuir és certa, perquè les dades que dona el Ministeri ho demostren. El registre es va crear el 2014 per recollir aquest esforç. Llavors, què està passant? Que cada 5 anys les actuacions han d'ocupar com a mínim un hectàrea, és a dir, les compensacions van per comprar bosc. I això està baixant. El preu d'aquestes emissions de carboni estan baixant. Per què? Perquè cada vegada hi ha més gent que demani. Una altra cosa, que això en podem parlar tota la tarda, és si això és just. És a dir, si això no és una barra lliure per continuar contaminant.
Clar.
I si els països que no tenim boscos, o sigui, que els països que tenim boscos, podem continuar matent, perquè Catalunya sobre la taula pot posar un 62% de...
64,
64% de territori.
I fa 100 anys, el 1920, la superfície forestal a Catalunya tot just fregava el 15.
Bueno, hi ha una...
Les fotografies d'època són...
El Martí Boada les fa servir quan parla del Montseny parla de la... I posa com estaven les serralades...
Ja no pelades.
Absolutament.
Collserola, ni un arbre a tot Collserola. Sant Llorenç del Munt, ni un arbre a tot Sant Llorenç del Munt. El Penedès, tot pelat.
Doncs, més enllà del preu de mercat, que actualment s'estan pagant a 7 o 8 euros la tona de CO2, quan fa uns anys s'estaven pagant, jo que sé, arribat fins a 40 o 50, més enllà és posar sobre de la taula la teva capacitat d'absorbir CO2. En el cas de Catalunya... És que això és un patrimoni, com si diguéssim.
Okay.
Perquè tenim la possibilitat no es tracta de restar, sinó de compensar. Perquè la cosa no és restar, és a dir, jo no hauria de donar aquesta percepció d'escolta'm, les nostres indústries poden emetre tant perquè jo els hi restaré el 64% del que emetin. No va per aquí. Es tracta de que tu t'has de posar d'acord en aquest cas amb l'estat espanyol, perquè aquesta banc de dades no sigui equivalent a tota la indústria, perquè si no seria fals. En tot cas, el que és interessant és que les empreses, en general, això la gent dirà, bueno, escolta'm, però jo no ho veig tan clar. Estan fent els deures. Que són responsables de la situació a la que hem arribat? En bona part. Això és cert.
Sí, no, tots.
Però que no podem posar a tots en el mateix cistell a l'hora de criticar i d'assenyalar amb el dit de tu ets el responsable d'aquesta situació, això ja no és així.
Tampoc.
Falten grans empreses i grans companyies. El nostre, que és un país de pimes, com bé saps, està ple de casos que són d'autèntics herois. Jo els hi dic herois, no? Hem parlat del cas del vi, el cas de Torres, no? que està dedicant entre... ja porta 4, 5 o 6 milions d'euros per intentar reduir i mitigar les emissions de CO2. Com aquest, hi ha moltíssims casos en el teixit de pimes de Catalunya. I aquesta gent està fent els deures i aquesta gent es mereix un reconeixement. I jo des d'aquí els hi vull fer.
Fantàstic.
Vinga.
El concurs.
Un concurs que ens porta aquesta pregunta. A quant es paga actualment la tona de CO2 al mercat d'emissions? Una ampolla de vi xic, varietat Xarel·lo, 100% gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi.
De la setmana passada, Meteotaula, el garum ve de Roma o de Grècia? Doncs principalment de Roma. La Mar Rodona de Sebastià Perelló, el premiat, i Maria Rocam de Barcelona, la persona que ha tingut sort.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Sobretot destaquem aquest augment de la temperatura més que notable, que pot tornar a portar el termòmetre a valors molt elevats aquest dissabte i aquest diumenge. Estem parlant de temperatures que a l'interior podrien tornar a superar els 40 graus d'una forma relativament habitual, i no descartem algun 41 o 42 a ponent entrat aquest dissabte i diumenge. I tot això amb domini del sol. De tota manera, pot arribar pols en suspensió, ja no tindrem un cel tan blau, i a més poden arribar algunes bandes de núvols prims. En definitiva, cap de setmana tòrrid, de ple juliol a tot Catalunya, i de calma notable. En definitiva, temps de ple estiu, però amb una temperatura per sobre del que seria normal a l'estiu. Anem a les peticions particulars. N'hi ha moltes, acabarem ràpid perquè el temps serà fàcil. Glòria Garcia, dissabte, Sant Martí de Tous, Maribel Martínez, Roses, Albert Empúria Brava, Rosa Espín a l'Escala, Laura Manera a Pals, diu que hi seran amb tota la colla. En els 5 casos, dissabte, domini del sol, calor notable, això sí, arran de costa estem parlant de màximes de 28 a 33 graus, i no és descartable algun banc de núvols baixos a primera hora del matí. Ben poca cosa. Cap de setmana llarg, diuen la Gemma Marín. Hi ha moltes festes majors. La Gemma Marín, Sant Feliu de Guíxols, la Pilar, Malgrat de Mar, la Pietat Carbonell, Arbúcies, a Berga, l'Arança, el Sergio Martín a Mollà, Badalona, la Carla Ferrer, Puigcerdà, el Jordi, la Marga Gómez a Sadernes, Vero Cassany a les Lloses i Jordi Guzmán a la Vall de Ribes, i el diumenge a Núria. En tots els casos, domini del sol, de la calor intensa, atenció, Berga, pot arribar als 36-37 graus, Arbúcies pot arribar als 35, i la Vall de Ribes podria arribar als 34-35 graus, a les Lloses fins i tot 36-37, en el cas de Malgrat, en el cas de Sant Feliu de Guíxols, Badalona, valors de 32 a 35 graus. Molt elevades les temperatures i sempre amb domini del sol.
El concurs.
La mesura de temperatura, aquesta és la pregunta, als observatoris oficials es fa a 1,5 metre o a 3 metres d'alçada. L'ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar, arbequina del Priorat de quart de litre de Prior Day, és el premi. De la setmana passada, les grans puntes de calor es donen a la costa amb vent de llevant o amb vent de ponent? La resposta era amb vent de ponent. Atenció, una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar del Priorat de quart de litre de Prior Day se'n va cap a Pineda de Mar. La guanyadora, Consol Rivera.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Ja tenim finalista de la setmana, i Belli Weather, matí del 22 amb tempesta i falciots. Falciots volant, nuvolades gruixudes, amenaçadores. Foto del 22 de juny. Ja tenim també guanyador mensual d'aquests fenòmens meteorològics. Xavier Coll, atenció, amb el pirocúmul de l'incendi d'Artesa de Segre de Baldomar, vist des d'Ivars d'Urgell.
Sabadell, la foto del 18 de juny. Xavier Coll, te'n vas amb qui vulguis o les dues persones que triïs, això no hi ha problema. Una experiència de dues hores, un xec regal per a dues persones a l'Espai Cel. Set piscines termals, una d'exterior, gentilesa al balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui, amb les dates a concretar amb el balneari. I al pròxim programa anirem cap a l'Espai Cràter d'Olot de la mà del seu director. Tocarem aliments que no tenen gust, peixos dels llacs farcits de plàstics i dèficit de pluja, que seran tots ells els temes principals del primer dijous del mes de juliol. Tot això digital, com sempre. No ens sentireu a la ràdio, però sí a internet. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, radio.cat, al Facebook 28.325 seguidors i al Twitter ja superem els 65.200 seguidors. Som quatre a l'equip: José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri. Que vagi molt bé i guardeu-vos altre cop d'una calorada més que notable el proper cap de setmana. Que vagi bé.